benvinguts al podcast Tips Digitals per acostar la tecnologia digital a tothom. Actualitat, aplicacions, consells i tot allò que ens sembli interessant per fer la tecnologia digital més propera. Bon dia. Avui estem amb Jordi Gascón, expert en ciberseguretat.
Bona nit. Què tal?
Laura Montero, tècnica de màrqueting online.
Hola, bon dia.
I Sergi Querol, CEO de Chipset.
Bon dia.
Per parlar d'un tema que avui està a l'ordre del dia, que és el tema de la intel·ligència artificial. Pots fer 5 cèntims, algú de vosaltres?
Què? Qui s'atreveix, Jordi? Vols començar tu?
Bueno, que és un tema molt... que l'última setmana s'està agafant molta volada, perquè és veritat que la intel·ligència artificial ja fa res, no? que està aquí, que està entre nosaltres. No? El que passa és que no ha sigut fins a l'arribada del ChatGPT, no? Que tothom s'ha despertat, no? Això de la IA, però bueno, la IA no es concentra només en el ChatGPT, sinó que diguéssim que hi ha altres eines que ja venien fent servir abans, que el que es tractava bàsicament d'un model amb el qual ens entrenàvem a una intel·ligència artificial perquè ens proposés o ens proporcionés una sèrie de dades en forma d'intel·ligència, no en aquest cas. I és veritat que amb l'arribada del GPT, això ha quedat una miqueta molt més difuminat, no? La gent es pensa que la IA només és el típic chatbot o conversacional, que serà una revolució, evidentment, però hi ha altres eines, no?, que ens han ajudat anteriorment i que estan quedant com una miqueta en segon pla, no? Llavors, pues, és una miqueta a trobar pues, que aquesta intel·ligència artificial ens ajudi amb la nostra tasca al dia a dia.
Sí, correcte. Jo també opino, per afegir més informació al que dius, és totalment cert que ja treballàvem des de fa molts anys amb intel·ligència artificial. Podem dir que si tu pares a mirar el fet de que l'estadística, no?, i l'acumulació de dades, al final hi hagi un software que automàticament permeti prendre alguna decisió, doncs això ja és, o que tingui aquest aprenentatge a través d'aquestes dades i aquestes estadístiques, al final ja és una intel·ligència artificial. Llavors, clar, fins aquí, potser ho havíem vist com un mètode que ens anava ajudant, no?, per dir-nos, pues Netflix, no?, per exemple, té aquesta intel·ligència artificial, no?, podríem dir, que dius, doncs jo te recomano que, per segons els teus gustos, doncs cada vegada que entres a Netflix te diu, mira't això, no?, possiblement t'agradi més, hi ha un 97% de probabilitat que això t'agradi, no?
Exacte, i de fet, això és el que volia, no?, lligar una miqueta que gràcies a les dades que nosaltres li proporcionàvem amb aquesta IA, aconseguia saber què és el que a nosaltres ens agradava, no? El cas típic, quan jo havia fet alguna formació d'IA, és que nosaltres havíem d'alimentar a una IA amb un dataset, no? I amb aquest dataset la IA era capaç d'aprendre quins eren els valors importants en funció d'una sèrie de paràmetres, no? El cas de Netflix és el cas més típic, no? Que no surt el mateix catàleg a mi que a tu i que a una altra persona, no? I treballa amb aquest coneixement que ha anat adquirint a base del que tu veus i a base del que tu veus que a tu t'agrada. I és capaç de presentar-te en principi models o coses de productes que a tu te poden agradar més.
Exacte. Si és que fins aquí la intel·ligència artificial, que és un recull estadístic de dades, fins ara ens havia anat molt bé i potser no n'havíem tret una polèmica, no? O a l'ull de l'actualitat, que tal com està ara, no?, que molta gent parla i té en el seu dia a dia o en les converses del cafè, a part del futbol, doncs també es parla d'això, no?, de si era penalti del Madrid i del ChatGPT, no? El ChatGPT és el que ens ha donat ara com un boost en aquest tipus de converses, de què passarà, no?, de que algú li fa una mica de por, a altres persones ens ha encantat, vull dir, és una eina que estem implementant cada dia a la nostra feina. Nosaltres, jo sobretot, i si va sortint durant la conversa, ostres, és que hi ha maneres molt, molt, molt bones de treure més productivitat a través d'aquestes eines. Doncs clar, nosaltres l'estem adoptant i el que passa és que sí que hi ha com aquesta polèmica de i si ens deixa sense feina o, bueno, hi ha una mica de notícia clickbait que corre por ahí, no?, que bé, això s'hauria de comentar una miqueta més a fons.
El que està clar és que la IA canviarà molts paradigmes actuals, això està claríssim, no? És com fa 15 o 20 anys quan va sortir els primers buscadors, no? La forma que teníem de visualitzar internet, està clar que l'AI ha vingut per quedar-se, en millor o pitjor forma, però ens canviarà moltes coses que fem avui dia, ens agilitzarà unes altres i potser, com bé parlarem més endavant, doncs, hi ha unes coses que canviaran molt o inclús arribaran a no destruir-se, no dir-ho així, però arribaran a fer un canvi molt, molt abismal.
Sí, el que estava comentant és que clar, fins ara la intel·ligència artificial que feia era recomanar-nos quines pel·lícules ens agradava en funció de, del que havíem vist, no? És dir, no era més que ara com una mena d'estudi estadístic, però és que ara li preguntes qualsevol cosa al ChatGPT i et respon qualsevol cosa. I clar, aquí la intel·ligència ha passat de simplement recollir dades i mostrar-nos amb un, amb una interfície a ser capaç de construir frases, i això ja és un nivell superior.
Clar, això és la capa que ha generat OpenAI, en aquest cas, que ha aconseguit convertir un model conversacional, que el que teníem abans era un model, com has dit, estadístic, no? Que era capaç d'aprendre del que tu tenies i mostrar-te coses que a tu t'interessin, a convertir un model conversacional que és capaç d'entendre el llenguatge natural, que aquí sobretot la dificultat, que tu li parlis amb un llenguatge humà i ell sigui capaç en gran mesura d'interpretar aquestes, aquestes paraules, inclús arribar a entendre algunes coses de caràcter més humà, com podria ser una broma, com podria ser alguna cosa així. Ara està molt per evolucionar, però evidentment pues, ha arribat a un punt en què inclús fa com, no por, però fa com, ostres, abans li havies d'especificar molt concret què és el que volies, ara parles com si fos amb una persona i t'està responent. Ojo, que també s'ha de dir que s'ha de tenir en compte les respostes que et dona. Vull dir,
jo li demano sisplau i gràcies, fins i tot. Vull dir, imagina't la interacció com és. Allò. Podria, sisplau?
Sí, sí. Hi ha molta gent que quan jo he vist vídeos, no?, que els parla i els dona gràcies, no?, és com una forma de que sigui com una persona humana. És veritat que els chatbots evolucionaran d'una forma molt gran i faran que el que sigui l'assistència tècnica bàsica la pugui fer un chatbot perquè estarà entrenat amb els teus productes o amb els teus components i serà capaç de donar servei a una persona normal, tindrà un problema i t'ensenyarà com solucionar. Però aquí se n'està la gràcia, no?, de que el model conversacional que ha generat OpenAI és molt important. O sigui, ha generat una cosa molt, molt revolucionària, que encara anirà més, no? Ja veurem més endavant polèmiques, no?, la famosa carta de Elon Musk, no?, perquè això és pari, no?, l'Agència de Protecció de Dades també està pel mig, bueno, és una miqueta cosa que parlem més endavant, però bueno, està donant que parlar i jo crec que serà un punt d'inflexió revolucionari allà a curt plaç.
Bueno, a molt, molt a curt plaç, perquè amb el que deia abans el Sergi, no?, que tu ja estàs fent servir la feina, però sí. fa dos dies parlava amb un company de feina, un estudiant d'FP dual, que ve a fer pràctiques amb nosaltres, i els seus professors ja li estan demanant que facin els exercicis utilitzant el ChatGPT per als exercicis de programació.
És que és això, el que acabes de dir, nosaltres ho fem servir el dia a dia perquè t'adona ho incorpores a la teva productivitat, t'ajuda a tirar endavant aquesta productivitat i ho pots veure sempre com tot, com és un arma de doble filo. Hi ha gent que ho pot utilitzar per incrementar els seus coneixements per arribar més lluny i d'altra gent que ho pot utilitzar doncs, perquè li escrigui els treballs. Tot i així, és el que comentava el Jordi, que ojo amb el que escriu, tu has de llegir tot, vull dir, ho has d'interpretar bé, has de fer molt bé les preguntes, no pots dir-li fes-me el treball i ja està, no? Vull dir, l'has d'enfocar molt bé perquè aquest treball realment acabi tenint un 5 en amunt, no?
Sí, sí, tal com diu el Sergi, és molt important que quan tu li facis una pregunta o li plantegis una pregunta al ChatGPT estigui ben formulada, no? Que facis servir bons prompts perquè la resposta sigui la que busques. Tot i així moltes vegades, jo he fet moltíssimes proves i, de fet, he hagut de fer moltes converses dins del ChatGPT per trobar al final el que realment m'anava bé, no? Tot i així, les respostes sempre li has de donar el teu toc i has de fer servir una mica el discerniment de què és el que està bé i què és el que està malament.
Però clar, si ho utilitzes per la teva productivitat, doncs està realment molt bé. I ho trobo molt bé, que els instituts i que les escoles comencin a incorporar aquestes eines i sobretot que ensenyin a utilitzar-les en la bona direcció. perquè com sempre hi ha una cara fosca que evidentment s'ha de tenir present i que l'hem de treure i es pot comentar que això, ara si voleu ja anem parlant o tu que dirigeixes el programa, David, ja ens dius no, que podem dir que no.
Endavant.
Però, per exemple, just avui he arribat a la feina i una de les converses de cafè que teníem era que ja a través d'una intel·ligència artificial, que no només és el ChatGPT, se poden fer models gràfics també amb intel·ligència artificial, no? Que interpreti la realitat d'alguna manera, i han mesclat la cara d'una youtuber o d'una... no sé qui és, la veritat, i perquè és que encara no he llegit ni la notícia bé, però li han ficat la seva cara amb una actriu pornogràfica i es veu que ha quedat molt bé. Inclús s'han pensat que havia fet un vídeo pornogràfic una persona normal com nosaltres, no? I clar, això ha sigut a través d'una intel·ligència artificial que s'ha utilitzat de forma una mica... bueno, no, s'ha utilitzat malament, sí. No? Ho hem de dir.
Això del deepfakes és un tema que és un tema que a nivell de ciberseguretat s'haurà de començar a regular en un futur perquè és normal que aquesta intel·ligència artificial al principi no estaven molt elaborats i avui dia ja explica que s'ha aconseguit un punt en què, com que comentes, es pot ficar la cara d'una persona, en aquest cas ha sigut una youtuber, però clar, el problema està quan es fica la cara d'un polític dient una frase que pot causar un problema més greu, no? I aquí és on la dificultat que es tindrà en un futur serà primer la de com sabrem si això és cert o fals, quins mètodes hi haurà per discernir el que és real d'un fake, és a dir, on podrem consultar els usuaris de dir, escolta, he vist el Donald Trump dient que no li agrada això, no? Com sabrem, o l'Elon Musk dient que tal, com sabrem si això és veritat o és mentida, perquè ja s'han vist, no, deepfakes d'aquest tipus, més que el que has comentat tu, que també fa por, a mi me faria més por el tema polític, no? Que és on pot incendiar la metxa d'un conflicte posterior. I aquí, en temes de ciberseguretat, s'ha de treballar amb la primera, com arribem a detectar de forma automàtica les fake news o amb els deepfakes, perquè, clar, també es poden generar models de veu a partir de gravacions de veu, es pot arribar a generar text i que te la reprodueixi amb aquesta veu d'aquest personatge famós. Ja hi ha projectes. Llavors, aquí, a nivell de futur, tenim uns camins, doncs, una miqueta, no?, a nivell de seguretat informàtica, uns camins molt, molt, molt grans i molt a recórrer. I, per altra banda, clar, aquesta problemàtica ens pot portar a molts conflictes que en un futur s'hauran de resoldre, primer, a nivell polític, segon, a nivell de jurisdicció, de lleis. Exacte. S'haurà de regular d'alguna forma, no? I aquí és on està la dificultat. És una cosa que no ha passat mai, però com a tot s'haurà al final de regular.
Sí, però també aquí hi ha un tema. Com veurem que una pel·lícula que estem veient, una notícia, les imatges són reals? Aquí hi haurà d'haver una tecnologia com un tipus de blockchain que graven sigui real i que no sigui, com ho diríem, falsificable perquè la gent ho puguin reconèixer directament.
Ja diuen que hi ha algunes eines, o sigui, que el ChatGPT deixa unes marques perquè quan es passi per algun tipus de detector detecti si això està generat per una IA o no. Però també hi ha el cas en què ja hi ha un altre component que elimina aquesta marca. Vull dir, és una miqueta que fica una solució, l'altre fica un altre problema, no? I així estem encadenant, no? A la llarga, alguna cosa haurà de sortir, però evidentment, com a tot arreu, sempre hi ha les falsificacions més ben elaborades, les menys elaborades, i aquí és on haurem de discernir o saber o tenir la consciència o la capacitat com a persones de detectar què és veritat, què és mentida, i entrarà la part ètica, no?, que ha parlat amb el company, doncs, hi haurà d'haver-hi una ètica amb tota aquesta tecnologia. Vull dir, hi ha molt, molt, molt de camí encara per caminar.
Jo crec que una de les paraules clau és regulació. S'haurà d'entrar una mica... sí que els que sempre estem d'acord amb un internet lliure i aquesta filosofia, doncs la paraula regulació a vegades ens dona una mica d'urticària, però sí que és cert que es pot utilitzar avui dia. I ja que estem ficats amb el tema de ciberseguretat, sabem que es pot utilitzar tot amb una segona intenció. Per tant, no veuríem mals ulls també que hi hagués una regulació de tot això, que sortís una tecnologia que es pogués que ens pogués fer entendre què és un fake o què no. Però bueno, això ho tenim inclús amb el periodisme i amb el dia a dia, eh? Vull dir que al final costa, costa de distingir tot.
Sí. De fet, aquí jo crec que el repte està en com eduquem a la ciutadania o com empoderem la ciutadania perquè sigui conscient de tot, de tota aquesta, com diríem, potència que té la intel·ligència artificial per mostrar-nos una realitat totalment virtual i falsejada. I com apoderem la ciutadania perquè sàpiguen com actuar davant de la informació, que sigui ser crítics, perquè el ChatGPT que ens reclama és madurar com a humanitat per ser més crítics i començar a defensar tota aquesta qüestió que esteu dient vosaltres. Crec que bastant encertadament que ens falta una nova revolució, que és la revolució ètica.
Sí, és com que tot ve de l'educació, eh? Jo crec que ho has comentat molt bé. Tot està basat en empoderar les persones amb aquest esperit crític i tecnològic, no? Que no... Si t'hi fixes en com puja el jovent, doncs en seguida van amb un pilot automàtic, eh? Amb les tecnologies, vull dir, ells fan. Vull dir, no paren massa atenció ni en la seguretat, ni en la privacitat, ni en moltes coses. I també hi ha una feina molt gran a fer aquí de didàctica de quins perills hi ha d'això. Encara hi ha molts casos avui dia en instituts, segur que te'n pots trobar, si esteu més amb el tema educatiu, que hi ha moltes polèmiques entre xarxes socials, entre colles que es fan leguits per internet o per Twitter o per Facebook,
etc. Sí, totalment d'acord. Al final, la intel·ligència artificial està transformant cada cop més la forma en què vivim i tot just acaba de començar el boom. O sigui, d'aquí uns anys això serà la bomba. Si ara mateix hi ha el control amb el jovent de les xarxes socials, tema de moving i totes aquestes històries, ja ens costa controlar-ho, no? Jo ho dic una mica com a mare, no? Si et costa controlar què fan els teus fills, doncs d'aquí un temps molt curtet la intel·ligència artificial serà exactament el mateix, no? És per això que trobo que és importantíssim dins de l'educació començar a formar ja des de la base i que se treballi amb una ètica perquè facin un bon ús de la intel·ligència artificial i de tot el que és, i de tot el que és el món digital.
Jo crec que, tal com comenteu, hi haurà d'haver-hi una mica... Sí, s'haurà des de la base educar de forma ètica i tenir uns valors que facin que al final les eines tecnològiques pues, es facin servir amb una certa ètica mínima, no? És a dir, tothom és, com diem, un ganivet perquè pot servir per tallar un tros de carn o pot servir per fer mal a algú, no? Però la tecnologia, jo crec que és el mateix. La tecnologia ens pot ajudar moltíssim al nostre dia a dia, ens ajudarà a ajudar, però també pots fer mal. Llavors, s'ha de tenir consciència de l'ètica, no? És a dir, tu no vas pel carrer amb un ganivet a punxar amb algú, doncs pues, aquesta mateixa filosofia que a nosaltres ens sembla algo lògic, doncs haurà de ser el mateix amb la IA, no? Amb la IA o amb qualsevol tecnologia, eh? Perquè al final la IA pots agafar, fer una fake news i llançar-la i pots fer mal, però ja no és ètic. Has d'arribar a aquest punt de dir, bueno, això no és ètic, no ho he de fer. Com a mínim, a la gran part de la societat sempre hi ha d'haver-hi algú que no la faci servir amb aquesta intenció, no? A nivell de ciberseguretat, és veritat que s'està controlant més perquè hi ha trobat que molts ciberdelinqüents estaven fent servir aquest GPT doncs, per generar cartes de phishing, per intentar generar codi maliciós, i és veritat que això està una miqueta més controlat. No obstant, hem tingut també problemes de protecció de dades a través del ChatGPT, que ha tingut fuga de dades, que s'han vist exposades dades personals, i per això l'Agència de Protecció de Dades aquí espanyola està obrint una investigació per veure com ho abarquen, no? A nivell que hem parlat, no? de legislació. No? Està començant a mirar-ho. Igual que altres països estan prohibint el ChatGPT. No?
A Itàlia, sí, per aquest motiu que acabes de descriure, per temes de protecció de dades l'han parat.
Exacte. Vull dir que el tema de legislació és una feina que ara se troba, no, amb una cosa nova i s'ha de començar a treballar sobre aquesta, no? Perquè, clar, la protecció de dades és molt àmplia, però al final el que ha de protegir és les dades personals. I s'ha vist doncs, que el ChatGPT ha tingut dades personals i s'està treballant doncs, per frenar aquesta possible fuga de dades i per veure les conseqüències. De fet, amb la carta que escrivia l'Elon Musk amb altres persones, no? El que no són molt conscients o encara no saben... O sigui, el motiu de que volen aturar és perquè volen analitzar o volen veure bé les conseqüències que podria tenir una IA amb un, a mig plaç o curt plaç. És a dir, quines conseqüències podrien arribar a tenir. Perquè encara, tot i que la gent es pensa que es poden fer moltes coses, és veritat que podria arribar a un punt amb el que això suposés un problema i es parla, ho agafo moltes pinces, no? El tema de que pogués agafar una consciència pròpia. Però això ho estic ja agafant amb moltes pinces. Eh? Però què vol dir? Que ara mateix, per el que diu la carta, no som conscients de a on podria arribar aquesta tecnologia i per això volem aturar aquesta tecnologia per analitzar-ho bé i llavors començar a tirar-ho endavant, però ja amb una regulació més, amb una base de regulació i que tot sigui una miqueta més controlada. I així, per això la controvèrsia aquesta d'Elon Musk i dels altres que han escrit les cartes. Però vull dir que és un tema molt controvertit i que donarà molt a parlar, això estic seguríssim.
Aquí hi ha el tema del risc que entranya la intel·ligència artificial i es torna massa intel·ligent.
Exacte.
I llavors això genera, com ho diríem, ens recorda la pel·lícula 2001, Odissea en el espacio, amb el, com es diu, amb el HAL, que es torna...
HAL 9000, no?
Exacte.
Diu Skynet, o sí, hi ha molts exemples, o Matrix també podríem dir.
Clar, això és una miqueta ciència-ficció, però avui en dia ja estem vivint en un món que és més ciència-ficció que els mons de ciència-ficció que ens imaginàvem abans del 2000.
Sí, la realitat supera la ficció sempre, no? Al final.
Sí.
Exacte. Vull dir, mira, de fet, tinc aquí el pàrraf escrit de la carta, no? Diguéssim, el pàrraf més significatiu, no? En castellà, los sistemas de inteligencia artificial pueden suponer un profundo riesgo para la sociedad y la humanidad. Por desgracia, no se está desarrollando con el nivel de planificación y cuidado adecuado, que es lo que estem dient, no? Que és a dir, sí, que pot suposar un risc i s'ha de planificar bé. És a dir, no és que no sigui útil, sinó que té un risc associat que s'ha de planificar i tenir ben controlat per poder continuar desenvolupant aquesta tecnologia amb el nivell que s'està desenvolupant d'OpenAI i d'aquesta tecnologia de ChatGPT.
Llavors, per una banda, hi ha el risc de que la intel·ligència es torni massa intel·ligent i pugui agafar tota la informació que té sobre nosaltres i acabar manipulant a la humanitat la mateixa intel·ligència.
Bueno, ens trobem també que el cas de la... que s'ha vist molt, és el tema dels sesgos, que està molt tancada. És a dir, està entrenada amb informació d'internet i, evidentment, hi ha molta informació cercana. Vol dir que es van fer unes proves de, per exemple, que es dibuixés una imatge amb una sèrie de, per exemple, doctor, no sé què, i sortia una imatge, per exemple, d'una dona pues, que vestia de forma més sensual. Què vol dir? Que està entrenada amb informació que hi ha a internet i ha relacionat aquesta informació amb coses que estan cercades. Llavors, aquí hi ha un risc molt principal, que és el tema de la informació, que té un caràcter més personal del que ha trobat a internet i que no es correspon amb la realitat. I això també és un tema molt que s'ha de corregir hi ha hagut projectes que s'han arribat a parar perquè la intel·ligència artificial estava responent de forma totalment...
Racista, ja vols dir. Racista, masclista, sí. Es va tornar un nazi en pocs dies d'estar obert al món. Hi ha hagut alguna intel·ligència artificial que l'han tancat per això.
Exacte.
Clar, perquè absorbeix la informació que hi ha a la societat i com que hi ha molta gent amb aquestes ideologies abocant molta informació, doncs és la informació que utilitza la intel·ligència artificial. Per això és el que comentava abans, la revolució ètica que necessitem com a humanitat per fer front als reptes que tenim al davant, perquè evidentment que la intel·ligència artificial aplicada a la productivitat ens pot facilitar molt les coses. Fins i tot jo m'he plantejat, ostres, tenim el món ple de problemes. Problemes de canvi climàtic, canvi de models econòmics. Podríem aplicar la intel·ligència artificial a que ens ajudés a generar uns nous models de societat més justos. Però si tenim en la mateixa intel·ligència artificial carregada d'aquests models, com ho diríem, més racistes i tot això, els models que ens podria donar podrien ser totalment distòpics.
Exacte. És el que s'ha de treballar, no? Que els entrenaments es tapen amb informació lliure a internet i, clar, i la informació pues, està molt mal encaminada. Llavors, aquí és un altre dels reptes que té la intel·ligència artificial per poder millorar de forma abismal. Jo l'he provada, no? Com tothom, no? I al final no deixa de ser una eina que t'ajuda, però depèn en quins casos has de mirar, no? T'has de mirar bé i els acabes de corregir. Però és evident que això ho aniran solventant, ho aniran corregint i cada cop ens ho trobem més amb més eines i més eines que trobem al nostre dia a dia tenen intel·ligència artificial incorporada, que ens facilita més les coses. A nivell de programació, el GitHub Copilot ja ens ajuda a fer programació amb intel·ligència artificial. Bueno, també hi ha una miqueta de polèmica amb el GitHub Copilot pel tema de que és codi que està penjat a GitHub i que ha pres aquestos i, bueno, i aquí entra també una miqueta el que seria la
propietat intel·lectual, sí.
Ah, exacte, correcte. També hi ha una miqueta polèmica, però bueno, és quan tu registres al GitHub ja t'estan dient que aquest codi pot fer servir per això o per l'altre. Bueno, hi ha una miqueta de polèmica en general, però no deixa de ser pues, una eina que al final pues, ens ajudarà a fer la part més banal del nostre dia a dia, no? Pues, el codi més genèric, tu li dius, fes-me un algoritme d'aquest tipus i te'l fa, però no deixa de ser pues, una cosa que ens ajudarà a nivell bàsic. Tot i que has de saber programar per corregir les coses que la IA te les estarà donant, però te les donarà malament. Perquè oblidem que la IA, si sembla que ho sap tot, però no és que ho sàpiga tot. Ell te diu el que ell creu que és, però no vol dir que sigui el correcte. I això també és una altra feina de mirar, no? He generat alguns articles de prova i al final te'ls genera i els has de comprovar que siguin veritat o no. Perquè tu dius, bueno, el 1889 va néixer... Bueno, ho has de comprovar, que potser no és amb aquesta data, perquè ho ha fet el Wikipedia, que està malament. Llavors, pues, no tot el que ens dona la IA és cert, però sí que és veritat que amb les coses més genèriques ho encerta bastant i ens pot agilitzar pues, una sèrie de tasques diàries, no? Com el Sergi ja ho ha comentat, tasques diàries més banals, diguem-ho així, que ens ajudarà a que el nostre temps sigui més productiu.
Està clar. Jo no me la puc jugar al 100% amb la intel·ligència artificial. Jo no puc agafar i fer una segmentació si vull que sigui encertada sense abans haver-me fet un bon estudi de l'avatar a qui va dirigit, no? No sé, en un futur què passarà, però avui per avui necessitem de la persona, necessitem de l'ésser humà que doni, que faci una diferenciació del que és correcte o no. Jo, per exemple, jo no li puc demanar amb qualsevol d'aquestes aplicacions que existeixen, tantes que n'hi ha, fes-me un logotip d'una empresa automobilística. Si jo abans no he fet un bon estudi de què és aquesta empresa i quins serveis fa, no? Quins serveis proporciona. Però sí, per exemple, doncs et pot ajudar per crear una pluja d'idees, demanar una pluja d'idees de, jo què sé, logotips d'empreses automobilístiques. Amb això sí que t'ajuda, i és el que estem dient, no? T'ajuda sobretot amb la productivitat, amb millorar molt, molt la productivitat, que jo realment és per l'ocupat servir.
De fet, sí. Ara, mentre estaves explicant això, m'he preguntat, si li preguntes al xat GPT d'on treu les fonts, a lo millor també ens ho diu, perquè encara no ho havia plantejat. Aquesta és una pregunta d'aquelles que m'ha vingut ara. I si li dius, li he preguntat, me podries donar les fonts de la informació d'on la treus? I et contesta això, no? Jo he après de tot el que hi ha a internet, etcètera, etcètera, però també he tret informació d'aquest article d'aquest doctor, d'aquest altre llibre, Deep Learning, saps? T'explica d'on ha tret i t'enllaça a les fonts del coneixement. O sigui, que tampoc està malament, que potser s'hauria de fer amb tot, no? De dir, doncs aquesta persona ha escrit aquesta part de codi, ho he après d'aquí. Potser solventaria en part de la intel·ligència, de la propietat intel·lectual.
Sí, alguna cosa que entenc, perquè evidentment és un tema que està en boca de tots i que si és codi d'aquest tipus, pues, si és propietat d'algú, pues, haurà de tenir...
S'haurà de dir, exacte, com que si fas servir una fotografia per la teva pàgina web, doncs citar el nom del fotògraf, per exemple, doncs, seria una mica el mateix, per què no?
Bueno, jo per allà, per concluir una miqueta el tema, per mi, el meu punt de vista és intel·ligència artificial sí, ens servirà per en un futur, ens ajudarà moltes tasques del nostre dia a dia, ens agilitarà la feina per fer ser més productius, però sempre amb una certa ètica i el que diem. S'ha de fer servir les eines amb ètica, amb coneixement i de forma que ens serveixi i que sigui d'una forma productiva i que ens serveixi per aportar coses bones a la societat. Vale? Llavors, aquest és el meu punt de vista.
Sí, estic totalment d'acord, tot i que penso que queda molt de camí encara per recórrer. És una molt bona eina, tant a nivell d'educació com professional en molts sectors, no només amb el món digital. Tot i que sí que és necessari, avui per avui, que tinguem una persona, que hi hagi una persona que valide, no?, tota aquesta informació que ens donen. Això és com el que deia abans del Jordi, no? Quan van començar els navegadors com Google, em semblava algo increïble, no? Jo recordo quan la primera vegada que ho vaig fer servir, que deia, ostres, quina passada, no? Tot el que puc buscar, tota la informació que puc rebre des d'aquí, em semblava mentida. Doncs ara és a l'inici de la intel·ligència artificial i fins ara era coneguda per pocs, però des que va esclatar el ChatGPT és com que ha arribat amb una velocitat terrible a molta gent, a molta, molta, molta gent. I llavors, doncs, què ens toca? Ens toca un altre que adaptar-nos, intentar aprendre tot el que puguem per poder treure-li el màxim partit, cadascú en l'àmbit que li toqui, no? Professional o de l'educació. És el que ens toca ara mateix, però vaja, estic convençudíssima de que d'aquí uns mesos hi haurà moltes, moltes més aplicacions i tot això haurà evolucionat moltíssim.
Opino molt, molt similar. Jo, des que he descobert més l'ús en el dia a dia d'una intel·ligència artificial, realment jo puc ser d'aquests que dic, ostres, a mi m'ha canviat una mica la vida. Realment m'ha impactat de la mateixa manera quan va aparèixer Google, per exemple, no? Que vaig dir, ostres, que fantàstic, com funciona de bé, no? Doncs això m'ha suposat una mica el mateix. Evidentment, sempre amb molts asteriscos i sempre sabent-ho utilitzar i havent entrenat tu una miqueta per treure'n el millor profit d'aquesta eina. Però ara m'he acostumat a fer-la servir i, ostres, me va fantàstic. Així que per mi també és un like, com una casa, podríem dir-ho així. Tot i així, és això, que és una... Estem parlant potser del ChatGPT, que és dels que ha iniciat aquesta revolució, aquesta en boca de tots, no?, aquest tema. Però n'hi ha moltes d'altres que també estan fent molt bona feina i que estan funcionant, estan fent evolucionar passos agigantats la productivitat, que és on jo crec i faig esment que és on ens ajudarà a millorar en la productivitat. Per exemple, jo ara també estic estudiant o estic fent altres coses i a vegades és com tenir un professor al costat. Dius, ostres, aquest concepte estic fent comptabilitat, no? Doncs què vol dir aquest concepte comptable? Perquè a vegades és un altre idioma, la comptabilitat i la fiscalitat. Dius, ostres, doncs t'ho explica perfectament, et dona exemples i si tu vas insistint i li vas encarant bé les preguntes, al final te pot ajudar moltíssim. Per tant, jo animo a provar-ho. A tothom que conec també els hi parlo, m'acabo fent pesat i tot, ja diuen el friqui aquest que està començant un altre cop ja amb el tema de la intel·ligència artificial, però recomano provar-ho. I a partir d'aquí, doncs, aprendre. I un cop has après, doncs, a partir de, ja pots tenir una opinió i ja pots saber que en què et pot influenciar, que no, inclús te pots acabar aprenent que és real, que no. Vale? Però t'has d'introduir una mica en això, estar-ne absent i dir, bueno, això és de quatre friquis informàtics i no vull saber res, que també hi ha gent així, doncs al final el que fas és això, que puguis arribar a caure en aquesta... Estem vivint en aquest moment d'aquesta voràgine informativa.
De fet, ara que ho dius, això és un tema que també ara m'ha vingut al cap, que és clar, que això és com quan va passar el del metaverso, no? Metaverso va per Meta, es va canviar el nom i tot, i què va passar? Que al voltant d'aquest fenomen ja s'hi van ficar molt, com es diu vulgarment, els criptobros, no? Que el metaverso... I què va passar? Pues que es va associar molt al tema del metaverso, es va arribar a denigrar molt per al tema de les criptomonedes, no? Què passa amb la IA? Jo ara no paro de veure que si vídeos a YouTube de gana dinero con la IA. Com guanyar, com escriure, no sé què, com guanyar diners amb la IA. Clar, i això també és un altre risc, no? Que s'arribi a generalitzar l'associació de la IA amb estafes o criptomonedes o coses d'aquestes. I clar, s'està fent servir molt aquesta paraula que està tan de moda per començar a que la gent guanyi diners, no? De, sense fer res, perquè al final és fica-li un text i ell te'l genera i tu, o sigui, t'estan venent com escriu dues paraules, et fiques així amb les mans al cap i esperes que això treballi per tu, ho penges a no sé què i a viure la meva automatització de canal. I això, a mi sempre que ho veiem, m'aixerria molt perquè la gent ho està agafant per la volada que té i és normal, no? Perquè guanya diners amb la IA, guanya no sé què. I és un problema perquè aquí apareixen les estafes, no? Les estafes d'internet, els cursos de fer servir el ChatGPT. Llavors és un tema que s'haurà de tenir molt en compte i que ens trobarem molts casos, no? d'estafes i de fraudes, no? de que facin servir la IA com a ganx, no? Llavors és un tema que em molesta, no? Que es pugui fer servir. Quan veia un vídeo de la IA m'ensenya com fer això, ostres, la IA et pot ensenyar moltes coses, però no ho venem com a la panacea, com si fos això la que ho farà, però que no ho venem d'aquesta forma que ens pensem que tot això serveixi per guanyar diners. Això serveix per al nostre dia a dia, però no et farà guanyar 10.000 euros ni a inversions en criptomonedes ni tot això.
És una ajuda a la productivitat, però no substitueix de moment... No substitueix ni una persona i, a part, no et farà ser milionari, evidentment.
No, però clar, el problema és que les generacions joves no ho veuen. Ho poden veure com les noves formes de guanyar diners. Automatitza un canal, jo ho he vist, automatitza un canal de YouTube. Agafes el text, te'l genera a la IA, el passes per una aplicació que ara us comentaré, i te'l llegeix, fas el vídeo, com vinga, i monetitzes un canal de YouTube així de res. O sigui, es pot fer, però la finalitat d'una IA no és aquesta. I ni fer, ni voler guanyar diners, ni tot això. Llavors, és un tema que també s'ha de treballar, no? Des de la base de la formació dels xavals, la ètica, no? De dir, escolta, la IA ens ajudarà. Es pot fer això? Sí, però no pensem que amb això guanyarem diners com el dropshipping en el seu moment, o com el metaverso, les criptomonedes. S'ha d'anar molt de compte amb aquests temes i s'ha de tenir molta consciència.
Aquí m'agrada que feu èmfasis en el tema que cal més educació. Cal que tothom tinguem més capacitat crítica. Per això jo a les meves classes d'alfabetització digital, una de les coses que he fet amb la gent que venen, persones jubilades, és proveu el ChatGPT i pregunteu-li coses. Experimentem. Perquè no hi ha res que ajudi més a entendre les coses que provar-ho.
Experimentar amb elles, clar que sí.
Prova-ho i investiga. Manipula les coses i això et dona una comprensió del que és. I això facilita que quan entens una mica del que és, ja no et deixes enganyar tan fàcilment.
Exacte.
El que no pots és viure d'esquena a tota aquesta gran quantitat de coses que està passant.
Clar, pensa que la base de la ciberseguretat al final es basa en, hi ha moltes coses, però la conscienciació als usuaris és una part principal. Al final, l'usuari ha de saber a què s'enfronta i per saber ha de tenir consciència dels riscos que hi ha. És a dir, com gestionem aquests riscos, els conec perquè soc una persona que doncs, té una formació X i amb aquests riscos soc capaç de veure on estan els riscos de veritat. Perquè si tu no coneixes la IA, doncs no sabràs amb què t'enfrontes. Si no coneixes els riscos que hi ha, clica en un enllaç sense voler, no saps quins riscos tens. Doncs això és el mateix. La gent ha de conèixer que la IA doncs, fa una sèrie de coses, però, coneixent aquests riscos, se'ls treu la por, no? De dir, escolta, doncs això no és dolent. Sí, canviarà les coses, canviarà moltes feines actuals, però ens ajudarà a moltes altres. I jo sempre he dit que ho pots veure de dues formes, com una amenaça o com una oportunitat. Si ho veus com una amenaça, vol dir que estàs preocupat perquè la teva feina pot perillar, però si ho veus com una oportunitat, pots arribar a aplicar-te amb aquesta onada, no? Aquesta onada al final l'has d'agafar perquè te vindrà sí o sí. La digitalització, l'automatització, tot això és real. Moltes coses canviaran. Tu ni que has de veure-ho com una oportunitat. Per què? Perquè si tu quedes quiet, si jo em quedo quiet, la onada passarà i se m'emportarà. Però si jo m'afico sobre l'onada, al final anirem a l'onada i m'adaptarem a aquest canvi. I això és la mentalitat que moltes xavals joves o de mitjana edat han de tenir. La IA no destruirà, pues, llocs de treball. El que canviarà molts paradigmes actuals i els transformarà en uns altres. I tu has d'estar preparat coneixent aquesta tecnologia, formant-te i educant-te amb el que està venint i el que vindrà.
Sí, sí. Molt bé. I ara ja estem acabant aquest podcast d'avui, no? Ens quedaria l'última part, que seria aquestes aplicacions a provar, no? Aquestes petites recomanacions per poder experimentar una miqueta amb el que hem estat parlant avui.
Feina legal. I l'altra eina que també la trobo interessant, que hi ha moltíssimes, però bueno, per destacar-ne una altra, és una que es diu speechtext.ai, que és un transcriptor d'àudio que ens permet convertir el text o un arxiu de vídeo en àudio. I podem, per poder, amb aquest text, després el podríem passar per ChatGPT i resumir, doncs, imagina't una reunió d'una hora que han estat parlant diverses persones, la pots transcriure i fer un resum. Això ho trobo molt interessant, doncs, pel tema de les reunions virtuals. Us havia vist un projecte que un despatx d'advocats, el que són els judicis són molt llargs i tenien aquestes transcripcions d'àudio d'un judici molt llarg, on les passaven després per una intel·ligència artificial i feien el resum d'aquest judici de forma més resumida i destacant els punts més interessants dins del judici. Per exemple, amb eines d'aquest tipus, no? Pues speechtext.ai permet això. Hi ha una part de pagament, em sembla que es pot fer servir gratuïta, però hi ha una part de pagament que per pocs diners pots fer transcripció d'àudio. Aquestes són les dues eines així dins de tot l'ecosistema que hi ha, que totes es basen, totes les eines generals basen moltes en ChatGPT, perquè al final són aplicacions que treballen sobre ChatGPT, però aquestes dues en concret si hi ha una utilitat, diguéssim, per al nostre dia a dia.
Mare meva, d'aplicacions n'hi ha moltíssimes. Jo cada dia ne descobreixo de noves. Al final ja he deixat a punt d'apuntar-me-les perquè ja he agafat les dues o tres que més m'agraden, perquè si no em tornaria boja i estaria sempre provant aplicacions. Però, bueno, per dir-ne alguna, una que és bastant interessant i que funciona molt bé és Playground, que és amb aquesta aplicació només cal que li diguis què vols i crea una imatge, no? Per exemple, necessito o vull una noia que estigui davant de la platja amb un biquini de color verd fosforito. Doncs t'ho fa. Està clar que no sempre la foto és la més maca del món, però, bueno, t'ajuda. Després l'edites una mica i t'ajuda, no? I si no, una altra que també funciona molt bé és Grammarly, que és un assistent de redacció que sempre t'ajuda a escriure bé, no? En el meu cas, que necessito fer molts copies, doncs a vegades quan te quedes una mica en blanc, és el que dèiem abans, no? És que al final és una eina que t'ajuda. Són eines que t'ajuden la intel·ligència artificial, no? Jo tinc una base per fer un copy, tinc un text, però m'ha quedat un blanc. Doncs, hòstia, utilitzo aquesta aplicació i em funciona.
Sí, jo per afegir una mica més d'informació, si aneu a la pàgina web d'openai.com, tal com sona, openai.com, allí també tindreu diversos productes que podreu trastejar amb, que també tenen intel·ligència artificial. Si algú us vol iniciar, doncs allí podeu veure des d'intel·ligències artificials que generen gràfics, fotos o que diferencien fotos d'altres coses. I a part això, donar ànims a que la gent ho provi, que vegi de què va i a partir d'aquí començar a tenir ja una opinió pròpia.
Molt bé. Perfecte. Doncs tothom a trastejar amb el ChatGPT, que no és tan perillós com a vegades les notícies alarmistes ens fan. Però que per això no deixem d'estar alerta i no deixem d'utilitzar la nostra capacitat crítica per analitzar què és el que ens està dient, que la informació sempre té el risc de venir sesgada, no?
Clar, hem d'estar preparats per quan ChatGPT sigui president de Catalunya, doncs clar, el que ens traslladi sigui real.
Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies a tots per aquest podcast i esperem trobar-nos ben aviat en el següent.
Adéu.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu.